l'actuació que hem fet.
Perfecte, Carla, moltes gràcies.
Fins ara.
Fins ara, dos minuts per sobre de dos quarts de vuit del vespre. Saludem a aquesta hora de la tarda amb Marc Traité. Marc és, a banda de col·laborador d'aquesta casa, és advocat. Marc Traité, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, el que farem ara és una mica un exercici de juridicoficció, però ja s'està parlant, ja s'han detingut, com deia, ho explicava la Carla fa un moment, s'ha detingut el que podria ser el presumpte autor material d'aquest incendi, que seria un operari, i això ja s'ha explicat al migdia, seria un operari que estava treballant en una serra radial en una zona propera a la carretera de Sant Pol, i allà hauria saltat una guspira que hauria agafat un dels camps i s'hauria convertit en el focus. Això ha passat en un moment en el que, com deia la Carla també, el Pla Alfa, el nivell en el que està el Pla Alfa, prohibeix aquest tipus de feines en camps i zones de matolls. Per tant, si ens trobem davant d'un fet així, si això es confirma, a què es podria enfrontar aquesta persona, Marc?
Bé, primer dic que es tracta d'un delicte per imprudència greu. És a dir, aquest senyor no volia causar aquest incendi, però hi ha determinats delictes que encara que tu no tinguis la voluntat de causar pues, un homicidi o aquest incendi, es pot castigar igualment per imprudència greu. Aleshores, demà, quan passi a disposició del jutge, l'informaran doncs, de les actuacions que ha practicat els Mossos i tindrà un advocat d'ofici o algun advocat que hagi pogut trobar. Llavors, podrà declarar o negar-se a declarar i deixar-ho per més endavant. Però el que s'haurà de determinar primer és quines mesures havia pres, de com estava fent aquests treballs, de si realment hi ha hagut una negligència tan greu que el resultat que s'ha acabat produint, que és tot aquest incendi, home, doncs ja era previsible, ja hi havia un avís de l'administració conforme no es poden fer determinats treballs, i per tant sí que hi hauria hagut aquesta imprudència, no? Però també s'haurà de veure doncs, si ell seguia instruccions d'un cap, de si això era una empresa que el cap de vall treballa per l'administració, suposo, perquè s'estava fent una senyal de trànsit, eh? Aleshores aquí possiblement aquest senyor demà no declararà i no aclarirà exactament què estava fent i tindrà temps al llarg de la instrucció, a mesura que es vagin practicant les diligències que el jutge acordi per esbrinar els fets de les circumstàncies d'aquests treballs, de qui els havien carregat, per què es feien, si, quines mesures es van prendre, si es va ignorar l'avís, s'anirà veient tot això, no? Però sí que és cert que és un delicte per imprudència greu. Ell no volia causar aquest incendi, però s'ha causat, i tot i així, tot i que la regla general és que quan es causa un delicte un ha de tenir la voluntat de fer-lo, aquesta vegada, simplement per no prendre les mesures, un pot ser condemnat per un delicte.
Marc, una pregunta. En casos com aquest, si la investigació conclogués que la persona era plenament conscient del risc extrem, i per tant, malgrat saber-ho, ha seguit fent-ho, això acaba sent una imprudència especialment greu? Això, dins del codi penal, entenc, aquesta responsabilitat es pot veure agreujada?
Sí, el Codi Penal preveu diferents tipus d'incendis en funció de si és un incendi en una massa forestal, si és un incendi que és en zona urbana, que és més greu, no? Per exemple, calar foc a un contenidor en un poble és un delicte que té una pena molt greu, però en aquest cas no seria en zona urbana, seria en zona forestal. El Codi Penal també preveu si hi ha un incendi en zona forestal però en un abast molt reduït, o hi ha una propagació, com hi ha hagut en aquest cas, i finalment també preveu si s'afecta a béns o a la vida de persones. No? Llavors, l'abast de la pena i del delicte va creixent. Com que ell no és un piròman no és, és a dir, no ho ha fet expressament, ell, per imprudència, té una rebaixa. Però, esclar, té una rebaixa sobre un delicte que pot ser molt greu. Sobretot si afecta a béns, no? Si s'acaba determinant doncs, que hi ha hagut un mas cremat, si afectés a la vida d'algú, clar, llavors aquesta rebaixa sobre una pena molt gran també podria, al final, tenir conseqüències.
Pregunta, si s'acabés determinant que aquesta persona ha actuat però que ha actuat per indicació d'algun superior, imaginem-nos que sigui algú que li hagi dit, escolta, això s'ha de fer, i ell digués, no, és que no puc fer-ho perquè hi ha molt vent i fa molta calor, i que algun superior seu li digués, aquesta responsabilitat es podria estendre?
A nivell de responsabilitat civil, no? Perquè no és només són penes de presó, és a dir, aquí hi ha hagut uns danys materials, econòmics, que són molt importants. Clar, l'empresa respondria, la cridaran al procediment segur, i a l'hora de determinar com és que estava treballant, si no podia fer, evidentment el jutge pot decidir investigar també els caps o administradors d'aquesta societat o empresa. Per tant, això segurament que hagin ara investigat o detingut aquesta persona no treu que hi hagin més persones investigades. I això és una cosa que anirà veient el jutge instructor.
Quines són les passes que segueix un procediment com aquest? Perquè ara els Mossos d'Esquadra l'han detingut, entenc que deu passar a disposició judicial, i a partir d'aquí què pot passar?
Jo entenc que l'han detingut i que està privat de llibertat a la comissaria Les Garjoles, i segurament demà matí a primera hora passar a disposició judicial. El primer que ha de fer el jutge, si està privat de llibertat, és resoldre sobre la seva situació personal. És a dir, si hi ha un risc de fuga, és a dir, escolta, aquest senyor ara se li pot representar que li caurà una pena molt greu, que no té domicili, que no podria acordar la presó provisional, però seria estrany. El lògic és que a l'hora de resoldre la seva situació personal...
Disculpa, doncs, Marc, per què seria estrany?
Perquè segurament té un domicili conegut, és una persona que està treballant, ell no volia causar aquest delicte, és una imprudència. Per tant, podria haver-hi presó provisional. És a dir, amb delictes que es demanen més de 2 anys de presó, és veritat que el fiscal pot demanar aquesta mesura, però és la mesura més greu de totes. També pot acordar al jutge, miri, mentre duri la instrucció de la causa, volem que vostè vingui al jutjat cada 15 dies i ho volem tenir pues, localitzat, no? Seria una mesura més lleu, que no pas la presó provisional. Aleshores, demà el jutge ha de resoldre sobre la seva situació personal i també li pot preguntar, el pot interrogar sobre els fets. Ell pot donar una versió o pot optar per no declarar, i quan ell en qualsevol moment de la instrucció pot oferir la seva versió de qui li va donar l'ordre, o si no li van donar, o què va fer, o si realment era ell o era una altra persona, o que ell no té cap radial, o perquè diuen que té una radial. Bé, no, és que no ho sabem. No? Ara mateix l'atestat, és a dir, les diligències que han practicat els Mossos d'Esquadra que han portat aquesta detenció, són secrets. Secrets en el sentit que la defensa no hi pot tenir accés. I podrà tenir accés demà i podrà valorar doncs, els motius de per què han detingut aquesta persona. Si el jutge considerés que... donar accés a aquesta informació pot comprometre la investigació, aleshores podria declarar el secret de la causa, no? I el secret de sumari. Però no crec, habitualment no es sol fer, però això ho valorarà el jutge demà. Però en tot cas, quan aquesta persona i el seu advocat doncs, tinguin accés a l'atestat i vegin exactament si l'han vist, no l'han vist, si és veritat, si és un radial o per què diuen això, si és que ho ha vist algú o és el una inferència d'un tècnic, bueno, doncs demà s'anirà veient.
Ja per acabar, a quina pena es podria enfrontar per un delicte com aquest?
Home, penes greus. Aleshores, el fet que eventualment se li puguin imputar unes penes greus no vol dir que en un judici finalment se l'acabi condemnant per això. Indiciàriament, un jutge ha de qualificar els fets i dir, bueno, pot ser aquest delicte i poden ser aquestes penes, però no vol dir que l'acabin condemnant per això. Això ja, si hi ha un judici, serà d'aquí un any, dos, o hi ha un temps, depèn del fiscal també de quina postura prenen en aquest procediment. L'acusació depèn del Ministeri Fiscal.
Marc Traiter, advocat, gràcies per respondre a la nostra trucada i per ajudar-nos a entendre una mica més enllà d'aquest incendi, que per cert encara no ha acabat, li falta força, però per ajudar-nos a entendre i interpretar les claus del que pot passar a aquesta persona, que fa una estona hem sabut que els Mossos han detingut com a presumpte autor del foc. Marc, moltes gràcies.
Bé, a vosaltres.
Que vagi molt bé, bona tarda. 3:15 d'avui del vespre.
Especial informatiu.
Abel Espinosa, bona tarda.
Què tal, com esteu? Bona tarda.
L'Abel Espinosa és un company de Ràdio Palamós. Nosaltres fa una estona us estem explicant aquest foc des d'abans de la 1:00 PM, jo crec, però no som els únics que ho fem. Hi ha una sèrie de mitjans de comunicació a casa nostra que també es dediquen a aquesta tasca, i amb l'Abel volíem parlar perquè ens expliqui des de Ràdio Palamós com ho han viscut, per bé que l'incendi no ha arribat, diguem-ne, al nucli urbà de Palamós, Albert.
Doncs pràcticament hem començat a la mateixa hora, a 1:15 ja teníem trucades, teníem els primers whatsapps, veient que hi havia un foc. En un principi no sabíem on era, però ràpidament hem vist, gràcies als perfils oficials de bombers i de protecció civil, que això era, que era la zona de la Bisbal. Ràpidament, doncs els butlletins de la 1, a les 2, a les 3, constantment actualització a xarxes, al web, a l'aplicació per a telèfons mòbils, doncs constantment anant actualitzant aquest greu incendi que malauradament ens fa recordar el que va passar també a les Gavarres ara fa 12 anys, que també va ser molt greu.
Sí, 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 de fet fa una estona hem fet un repàs d'allò historial d'incendis. I, home, segur que hi ha llocs que estan pitjor que nosaltres, però déu-n'hi-do també la que tenim, eh? Una cosa, no sé si us heu trobat vosaltres, però un denominador comú de les converses que hem anat tenint és, sí, sí, és que tota la zona de les Gavarres està tan bruta que ja ho veiem a venir.
Sí, 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 i jo, a nivell personal, ara fa uns dies vaig estar amb un amic meu, que és bomber, a Torroella de Montgrí, i em comentava això, no?, del risc que teníem, sobretot amb aquestes temperatures. Teníem temperatures al mes de maig que eren pròpies pràcticament del mes de juliol, no? Amb aquesta tramuntana que fa 3 dies que bufa tan intensa, aquest nivell d'humitat tan baix, doncs això és un polvorí, no? O sigui, i ell m'ho va dir, diu que a les Gavarres encara hi ha restes de la nevada del 2010.
Mira, justament sobre això t'anava a preguntar, perquè alguna vegada que passejant per la zona de les muntanyes de mar, anant cap a la platja de entre Castell i Calestreta, més d'una vegada a casa havíem comentat, aquí hi ha arbres que tenen pinta de ser encara caiguts de la nevada del 2010.
Sí, 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 clar, exacte, això fa 16 anys que hi són, i durant tot aquest temps, doncs, imagina't, a més, aquest any hem tingut una primavera, doncs, afortunadament, que ha plogut molt, però clar, tenim molt de sotabosc i hi ha molta massa que ara mateix és pólvora, no? I així s'ha demostrat amb aquest incendi. Ara veia, es porten ja 1.280 hectàrees, i atenció, perquè demà pot ser molt complicat, un dia molt complicat. Aquest incendi, la gent que ens escolta des de Palafrugell, Palamós, que sembla que la columna de fum no és tan visible com era avui a les 2:00 PM, que no es pensin que això s'ha acabat, ni molt menys, perquè venen unes hores molt complicades.
De fet, el cap de bombers a la compareixença de les 6:00 PM justament deia, nosaltres aspirem a que el vent de marinada amaini, que torni a entrar una mica a la tramuntana, que com a mínim ja sabem per on van els tiros, que és més previsible, i estem aprofitant ara per preparar el terreny per quan entri la tramuntana, però en cap cas ha parlat ni de previsió de control ni, per descomptat, de previsió d'extinció.
No, malauradament és això, no?, el que més preocupa, i tornant, per exemple, a la conversa que teníem amb aquest bomber, doncs que aquests incendis que parlen de 6a generació, no?, malauradament ens trobarem que hi ha incendis que s'haurà de deixar que cremin, que només ens podrem limitar a acotar-los, que no vagin més enllà, que no arribin a zones urbanes, però que no hi ha mitjans materials ni humans per poder lluitar contra un incendi. Ara escoltava el butlletí de les 7:00 PM que deien que està avançant pràcticament a 2,5 km per hora. Això és una barbaritat, és que no es pot aturar de cap manera, això.
Sí, de fet, han arribat a parlar fins i tot de pics de velocitat de 5 km/h
de l'avançament del foc. Imagina't, això és un ritme d'una persona caminant, doncs ara imagina't això pel mig de la muntanya, no? És que és impossible de poder aturar. No sé, són dies d'avui que ens recorden a dies tristos, i sobretot els que estimem el territori, aquest estimat Empordà, doncs veure aquest foc, la veritat